6 i 4 minuts, tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. I un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està l'arquitectura d'emergència i també la pensada per instruir els infants marquen el programa d'avui. Comença la cultura a IB3. Benvinguts.
Avui començarem amb la secció del paisatge invisible amb l'arquitecta Cristina Llorente. Avui ens parlarà sobretot de l'arquitectura d'emergència, però també d'altres temes. Després coneixerem una editorial de recent creació per part d'una mallorquina que viu a Menorca, na Laura Colom, que s'ha estrenat amb un volum dedicat a l'arquitectura i als viatges dirigit als més petits. I per acabar entrarem avui a la llibreria Lluna de Palma per conèixer les novetats i els llibres destacats a la seva botiga aquest dies.
Miquel Àngel Fioles, el control tècnic, són les 6 i 6 minuts. Arrencant programa.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Ja ho dèiem, avui la secció d'Anna Cristina Llorente continua amb l'arquitectura necessària i també urgent.
Wir kommen in Schwarzdicker mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. Siamo tutti Antifa. Siamo tutti Antifa. Siamo tutti Antifa. Siamo tutti Antifa.
Ey. 2035, Freund, ich Venedig. Brüder ticken im goldenen Käfig.
Hi ha música també d'emergència. Comencem avui la secció. Com estàs, Cristina?
I bé.
Ben tornada de les Canàries.
Gràcies.
Va anar bé?
Va anar molt bé.
Va ser fructífer?
Va, ho va ser, ho va ser.
Van aprendre molt de les teves ensenyances.
Espero que sí.
Gràcies a la frase. Estic segur que sí. Vinga, idò, continuem amb aquesta arquitectura. Ara es posa diferents exemples. També la setmana passada, aquesta arquitectura que se fa en temps convulsos o per solucionar, diguem, qüestions urgents.
Sí, però perdona que te faci el contrari, que
no,
comenci
per favor, amb
una altra cosa. Perquè bé, també això també té a veure amb aquesta arquitectura i amb aquesta emergència, no? No sé si te'n recordes que fa un temps, quan venia cap aquí, me vaig indignar bastant perquè passant per General Ricardo Ortega, aquí a Palma, de camí cap a la ràdio en bici, havien teat una trentena d'arbres perquè estaven fent unes obres en el sanejament d'aquest carrer.
Sí.
Bé, d'avui quan he passat estan asfaltant, ara estan asfaltant, no? I veus com aquell asfalt negre, com allò, com aquesta cosa que acaben de posar nova, com quan acabes de fregar en terra,
sí, que
està tot perfecte i brilla, no? I clar, pensava, uau, no m'ha entrat calor només de veure aquest negre tizón, no? En aquest carrer que ara ha quedat tot plomat d'arbres. I no vull pensar d'aquí uns mesos, quan comenci a fer aquesta caloreta que ja està fent aquests darrers anys, la calentor que pujarà d'aquest asfalt, no?
I però m'ha de posar una capa que no dona calor.
No, jo ho dic per color negre, bàsicament. El color negre és el pitjor color pel tema de la calentor, perquè és el que absorbeix més calor i després la torna, no? Quan la temperatura baixa, per tant, ni tan sols es vespre, que suposadament la temperatura baixa una miqueta, arriba a refrescar perquè rebem tota aquesta calentor que ha absorbit durant el dia aquest asfalt. I jo ho deixo així damunt la taula, que passaria si en comptes d'asfaltar de color negre tots els nostres carrers fossin de color blanc, no? Baixaria bastant la temperatura a les ciutats. Val? I en referència a això, justament una de les coses que vàrem estar fent...
Però és més brut.
Seria més brut, sí.
El blanc és més sucio.
Això és bueno. Podria ser un blanco roto, que no se'n bruta tant.
Correcte. Vinga, la proposta
bé,
ja està sobre la taula.
Al cap i a la fi, un color no tan agressiu pel que fa a la calentor com es negre, no? I precisament això és una de les coses que vàrem estar fent ara a Santa Cruz de Tenerife, en els tallers que vaig estar impartint la setmana passada, que va ser... mesurar la calor, la calentor, de les diferents superfícies de la ciutat. No? Hem de dir que, tot i ser Canàries, feia un temps fresquet, estàvem uns 18, 20 graus, i, tot i així, les temperatures que arriben a assolir els elements urbans són absolutament brutals, no? Per exemple, un tobogan d'infants d'aquests metàl·lics, en el sol, a 20 graus de temperatura ambient, marcava el termòmetre 48 graus. Pensau, un mes de juny, juliol, agost, quan un infant llisqui per aquell tobogan, pot arribar amb les cames fregides a la part de baix del tobogan, no? Jo què sé, un banc de fusta, que això va ser sorprenent, però un banc de fusta pintat de verd vàrem mesurar 38 graus, i les temperatures que assoleixen els elements urbans en el sol són veritablement preocupants, i és per això que hauríem de ja prendre consciència d'una vegada de la importància i de sombra, no? Especialment a les ciutats com Santa Cruz de Tenerife o Palma o qualsevol ciutat o poble de les nostres illes, el fet de posar ombra, donar ombra tant amb arbres com amb elements com pèrgoles, no? Bé, això era una de les coses que volia comentar. Per altra banda, dic que vaig quedar molt sorpresa de la ciutat de Santa Cruz, per la gent que no hagi estat, i per la gent que sí, sabeu que jo soc molt de mirar per amunt i mirar cap enrere, i de Santa Cruz definitivament és una ciutat per mirar cap amunt, val? Perquè és un catàleg d'edificis racionalistes, ja saps lo fan que són jo de racionalisme, edificis racionalistes, art deco, brutalistes, i tots, la gran majoria, superben conservats, no només en el centre de la ciutat, fins i tot, per exemple, a l'aeroport, no? Hi ha un dels pavellons de l'aeroport, que és un edifici racionalista absolutament preciós, i la veritat és que em va sorprendre moltíssim, no?
Jo recordo així vagament alguns, però no tenia aquesta percepció tan intensa del racionalisme. Pot ser que no te coneixia encara. No mirava tant cap a l'altre.
No, però sí que és vera que val la pena, no? Si aneu de viatge a Santa Cruz de Tenerife, aneu mirant cap a l'aire i fent un repàs de tota aquesta arquitectura ben interessant de la ciutat i molt ben cuidada, la veritat. Tot i que tenen els mateixos problemes que tenim aquí, per exemple, de protecció d'edificis. Ara s'està refent el catàleg, revisant el catàleg de protecció d'edificis, i mentre se fa aquesta revisió, segons quins promotors i propietaris estan aprofitant per tomar edificis racionalistes que tenen un gran valor per poder guanyar.
Clar, és un moviment i un estil que tampoc ha estat massa valorat durant molt de temps.
No, perquè el modernisme és més rimbombant i el racionalisme és allò com avorrit, a lo millor, no? Però vaja, jo crec que té una sensibilitat i una elegància que vaja, el meu punt de vista guanya de molt en el modernisme, però vaja, això és una opinió personal.
Molt bé, i de tot això te va donar de si a Tenerife, per tant, una ciutat a tenir en compte des d'aquest punt de vista. Més coses?
Val, ara sí, continuem amb el tema que havíem encetat la setmana passada. Recordeu que havíem estat xerrant d'aquesta arquitectura d'emergència construïda per donar resposta a les grans catàstrofes naturals. Havíem xerrat de la història de l'arquitecte Francis Queré, de Ghana. I avui continuem amb exemples d'aquesta arquitectura d'emergència, donant una dada que dient que havien xerrat de desastres climàtics, ara també, clar, un altre bueno, problema que tenim en quant a aquesta necessitat d'habitatge d'emergència són les crisis humanitàries, no? aquests grans desplaçaments poblacionals per mort de les guerres, no? Dir que en els darrers 40 anys el número de desastres climàtics s'ha duplicat. Per tant, això de que el canvi climàtic existeix, bé, és un fet, això no importa discutir-ho, no? Bé, clar, després d'aquests desastres naturals, sovint necessiten reconstruir ciutats senceres, no? A part de reconstruir els habitatges, també s'han de repensar les infraestructures, els equipaments i també, molt important, les dinàmiques per protegir la ciutat si se repeteix o si hi torna a haver qualque desastre d'aquesta magnitud. No? Uh-huh. I a part dels equips tècnics per reconstruir aquestes ciutats, és imprescindible comptar amb la població, no? Perquè són les persones que viuen allà, la gent que mos podrà aportar com aquestes estratègies, aquests materials i aquests coneixements, no?, per poder reconstruir la ciutat amb unes certes garanties, no? I una altra estratègia d'aquesta arquitectura d'emergència és que se denomina construcció incremental, i què és això? És una arquitectura que va adaptant els espais a les demandes familiars, no? que van canviant en els temps i, per tant, l'arquitectura també pot anar canviant. Dins aquesta estratègia tenim, per exemple, l'arquitecte Alejandro Aravena, que també va ser un d'aquests, un premi Pritzker, d'aquests que comentàvem la setmana passada, que hi havia ben poques dones, només una que l'hagués guanyat en solitari.
En solitari.
I que precisament Alejandro Aravena és un gran exemple de com du...
Mèxica.
Sí. Mm-hmm. És de com du la participació en el procés de disseny, no? És xilè, no és mexicà, t'he dit que sí i no, és xilè.
Cadascú és la nacionalitat, fins sí, que no digui sí, el contrari sí, sí. La persona afectada.
Bé, resulta que després del terratrèmol i posterior tsunami que hi va haver l'any 2010 a Xile, li encarreguen un pla per reconstruir la ciutat de Constitución, que havia quedat totalment devastada, no? Mm-hmm. I aquest resultat són una sèrie de cases obertes a la plaça principal de la ciutat, però que abans de construir-les, Aravena el que fa és establir una sèrie de prioritats, no? I una de les prioritats que se tenien en aquell moment era l'aigua, val? S'havien quedat sense subministrament, i el que fa és encaixar botelles plenes d'aigua dins pneumàtics i convida els infants d'aquesta ciutat a empenya aquests pneumàtics fins a les cases. D'aquesta manera aconsegueix aquest abastiment d'aigua en aquest moment puntual i després, per prevenir aquests possibles tsunamis que hi pugui haver en un altre moment, proposa sembrar un bosc a la costa, no?, per contenir les zones i absorbir l'aigua. Mentre no s'adoni aquest tsunami, o si no s'adona mai, aquest espai funcionarà com a zona verda de la ciutat, no? Ell mateix va escriure que protegeix més un bosc obert que un mur de formigó. De vegades han de deixar de pensar que l'arquitectura ho arregla tot amb construcció, no? Bé, i per què és tan important aquesta participació ciutadana per refer aquestes ciutats i aquests habitatges, no? Per una banda, ja ho han dit, perquè coneixen els problemes, la problemàtica local, i per l'altra banda, perquè fa créixer la confiança, no?, en les persones involucrades amb aquests processos. Xerràvem també d'aquestes poblacions desplaçades, no? Que actualment, desafortunadament, està com molt, molt a l'actualitat, perquè vivim en un moment com de crisis humanitàries constants, no? I necessitam com aquests espais dignes per passar gent desplaçada. Un exemple d'aquests espais dignes és una escola a Ghana, que es diu l'escola Inside Out, que és un disseny d'Andrea Tabocchini i Francesca Vittorini, que bé, les varen cridar quan es vent va destruir l'única escola que hi havia en aquella zona, no? Varen plantejar una obra, un edifici, que se va construir en 60 dies i només 12.000 euros, val? Juntament amb la població local i voluntaris i voluntàries de 20 països del món. I com se va fer? De mitjançant els murs de càrrega se varen construir en terra compactada, són uns murs en paral·lel, que llavors empleen fusta per fer les cobertes i se tanquen amb unes gelosies també de fusta que permeten com aquesta ventilació creuada tan important en aquests països amb temperatures tan altes, no? I finalment utilitzen materials vegetals per fer les porxades, és a dir, són tot materials locals que se posen en construcció també amb sistemes locals i que per això, una altra vegada, va ser molt important aquesta participació de sa població, no? Un altre exemple, també preciós, és un projecte titulat 100 petites escoles per infants refugiats, que el va dur a terme sa entitat Emerge Architecture and Human Rights, que és una agència internacional sense ànim de lucre i que se va construir, o que se va començar l'any 2012, en el campament de refugiats de Sa'atari, a Jordània, on hi va arribar 220.000 refugiats. Se diu que és el segon camp de refugiats més gran del món, no? En la dada de camp...
Sirians, no? La majoria.
Sí, exacte. Sí. Clar, i d'aquests 220.000, menys del 45% d'infants tenen accés a l'educació. Per tant, se va pensar aquest projecte d'aquestes 100 petites escoles que estava compost per domos, que eren ses aules, que tenien 6 metres de diàmetre i 7 d'alçada, i això donava uns 28 metres quadrats, el que seria una classe per 25-28 infants, no? I se va fer amb una tècnica també originària de sa zona de Jordània, que és apilant sacs farcits d'arena i de terra. I després el que se fa amb aquests sacs és se col·loquen com en una espiral cap amunt fins que tanquen el domo i se revesteixen amb adob, val? Resulta que el grup d'arquitectes que van a construir aquestes petites aules el que feia era capacitar persones refugiades per la construcció perquè després, de manera autònoma, puguin continuar construint aquestes aules, no? De tal manera que, i això a mi és una dada que em va generar un pot de conflicte, no?, interior, perquè cada aula, la primera aula, resulta que va costar 5.000 euros i després ja les següents aules, quan ja entra com a la mà d'obra de la població local, se redueix el cost a uns 250 euros, que és el cost del material. Clar, resulta que el primer, aquests 5.000 euros eren com per honoraris dels arquitectes que ensenyaven a la població local. Bueno, jo aquí tenc com un pot de conflicte intern, no? Perquè realment, si és una entitat sense ànim de lucre, pues que hagin de pujar tantes costes en la primera construcció per pagar els honoraris dels arquitectes, bé, aquí podríem discutir una mica si això hauria de ser així o no, no? Però bé, la qüestió és que cadascuna d'aquestes aules se construeix de 6 a 8 dies i això són uns espais que són espais molt dignes que faciliten o que permeten accedir a l'educació en aquests infants desplaçats. Per tant, crec que és molt interessant conèixer aquests tipus de projectes i adoptar aquests tipus de solucions perquè cada vegada més veiem que, bé, que les crisis, ja siguin climàtiques, humanitàries, residencials, estan en creixement, no? I haurem de solucionar el problema d'habitatge i de sostre de qualque manera.
També és curiós Ai, menys, sí, em podré xerrar. I, lògic, a la vegada, la utilització de, dels diferents materials de la zona, no?
Sí, a veure, realment, és, per aquest tipus d'arquitectura, és la millor solució que se pot trobar, no? Perquè, al final, són els materials més barats, i és que tenen també menys costos de desplaçament. I si estem empleant adob, en el cas d'aquest darrer, en el darrer exemple des que xerràvem, o pedra, en el cas de que tinguem pedra a l'abast, evidentment abaratirà moltíssims costos i reduirà molt els temps de construcció.
Sí, però jo he estat a camps de refugiats, per exemple, on no era així. Ja els materials es duen des del país o la zona de la ONG en qüestió, és a dir, afortunadament crec que això també va canviant, no? Perquè, o de vegades, és a dir, supos que és difícil també potser trobar un material massa sòlid segon on estiguis, no? Si estàs en ple desert, però en Tura és més complicat, no sé.
Bé, hi ha també projectes, no? De fer maons ben resistents amb arena compactada des desert, no? Per tant, és un tema d'investigar també això, de comptar amb els coneixements de la població local i, bé, en aquest cas d'invertir en i més bé, no?, per aconseguir arribar en aquests materials que no depenguin una altra vegada del transport exterior o de... Bé, d'aquestes, diguem, accions humanitàries, no? que duguin un augment dels costos i un increment dels temps de construcció.
Hi ha alguna cosa més a afegir sobre l'arquitectura d'emergència?
La setmana que ve continuarem amb un altre tipus d'arquitectura d'emergència, que aquí, concretament, a Balears va ser molt polèmica, que va ser el tema de la construcció amb contenidors de vaixell, cosa que ja s'està aplicant des de fa temps, per exemple, a Catalunya, i que també és una altra solució molt digna si se treballa amb cura.
Els famosos barracons també d'universitat o de segons quins instituts, no? S'han fet allà. 6:26, continuem parlant d'arquitectura, perquè ara parlant precisament de l'arquitectura, però des d'un punt de vista al manco pensada, dissenyada també per ensenyar als infants. Bastard, dann wäre ich nett. Check. Kein Flex und kein Drip, keine heftigen Hits, aber Zeilen wie Steine. Verwechsel uns nicht. Mach frei am 1. Mai, Herr Polizei. Glaub mir, ist besser für dich. A-T-A oder wie? A-C-A-B. AC-DC. Nee, AC-BC. AC-AB. Wir kommen in Schwarz, Dicker. Mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. I parlant d'una editorial independent que s'apropa al públic infantil, o apropa al públic infantil l'arquitectura, l'urbanisme, el canvi climàtic, la primera publicació és un àlbum il·lustrat infantil que es diu Ja ho sé tot, Mònica, i a més sorgeix també de la idea d'Elies, que era ben petit i pensava que ho sabia tot, de fet deia Ja ho sé tot, i això de vegades té matisos, no? Estem parlant d'un àlbum petit, del lleuger, que a més pots portar a sobre, que pots viatjar amb ells, i a partir d'aquí s'ha creat un taller al voltant d'aquest llibre per preparar viatges i endinsar-nos a l'arquitectura, com dèiem, a través del dibuix, de planos, de les ciutats, fer-la més mengívola, no?
Exactament, tot això, com deies, ho ha creat na Laura Colom Seguí amb el seu fill petit, que és na Elías Serrano Colom. Han creat aquesta editorial i ja han publicat aquest primer volum que han titulat Jo ho sé tot, i malgrat és un llibre dedicat o dirigit al públic infantil, han de dir que la portada no està plena de colors ni de personatges, més aviat és tota negra. Una decisió que ha pres na Laura, com vos deim, que posa en marxa aquesta editorial, i que a més farà presentacions molt aviat a diferents llocs de les nostres illes, començant a Menorca. Justament la primera presentació serà a Maó aquest... Ja va ser? Quin dia està, mare? Va ser dissabte passat, exacte. Però aquesta setmana ve a Mallorca, dissabte ho faran a Camprunera, a Solla, i el que podem fer és saludar la Laura, perquè ella mos explicarà molt millor. Com estàs, Laura? Benvinguda.
Hola, bones tardes, com esteu?
Molt bé.
Tenim aquí l'arquitecta també del programa, la Cristina Llorente, que t'està escoltant.
Hola, Cristina.
Hola, bones.
Que bé, conta-mos-ho, perquè clar, l'arquitectura no se sol vincular amb els més petits. Moltes vegades sí que hem vist a museus que els pares duen els nins, que pintin les obres que hi ha penjades, però realment aquesta vessant de fer viatges i dibuixar edificis, un poc com va néixer, un poc de la vostra vida quotidiana i pràctica, no?
Bueno, al final, la idea de l'editorial i el propi àlbum és una confluència d'una mica de la meva professió i de la meva experiència personal. Jo sóc arquitecta de professió, sempre he pintat, de fet, quan, bueno, antes de tenir en Elias, havia fet alguna exposició, i després a casa meva sempre anava molt de llibres, biblioteca, sempre viatjant molt des de petita, i, bueno, quan va néixer en Elias van començar a participar a la biblioteca amb uns grups de família i lectura on ens explicaven pues, característiques de la literatura infantil que me va apassionar. I en el final també m'he format una mica amb el que és l'àlbum il·lustrat i en el final és una confluència una mica de tot això que acabes d'explicar, no? En el final l'àlbum il·lustrat l'entenc com una mescla entre literatura i art, una mica.
Ja. Clar, tot això entenc que sorgeix també de les preguntes que te fa en Elias, també de l'interès que tu tens per contestar-les d'una manera el més divulgativa possible. O sigui que al final el motor ha estat la seva curiositat, també.
Sí, sí, per suposat. És a dir, al final, bueno, la idea original de l'àlbum va ser amb la meva parella i jo un dia passejant precisament per part de la mà, no? I clar, hi va ser la xispa de quan va fer aquella frase, no?, de ja ho sé tot, i aleshores, bueno, nosaltres sempre havíem viatjat molt i van dir, no, és que hem de seguir viatjant i aquest infant ha de conèixer el món, no? I com li ensenyem al món? A través de l'arquitectura, que és, bueno, és el que ens agrada i, no?, i ens motiva, no?
I d'ensenyar... Sí, sí, digues.
No, perdona,
digues. No, que anava a dir que ensenyar el món a través de l'arquitectura o ensenyar l'arquitectura d'una manera mangívola és allò que du fent a Cristina des de fa moltíssims anys, no? Cristina, a través d'arquitectives, per tant, que ja saps un poc de què parlar.
Sí, per això m'ha fet especial il·lusió, clar, no?, aquesta entrevista, perquè sí que és vera que aquesta manera de generar aquestes mirades crítiques, no?, en els infants a través d'arquitectura i a través de conèixer els espais que habitam, no? Sempre hem dit que és importantíssim, no?, per mirar el món d'una altra manera i per poder també demandar allò que volem, no?, dels espais que habitam. I, Laura, jo te volia demanar a veure si compartim sa opinió de per què creus tu que és important xerrar d'arquitectura amb els infants.
Nosaltres ens xerram a casa perquè és el que ens agrada. Jo crec que potser no només és important parlar-ne, sinó jo crec que és més important viure-la, recórrer els edificis i gaudir-los, no? I per això és el fet de viatjar, no? Per anar a descobrir i recórrer tots aquests edificis, no?, que ens poden transmetir diferents coses.
Sí, i realment viatjar està beníssim, però de vegades podem viatjar i tot dins la nostra mateixa ciutat o dins que nostra mateix, no? Dins els espais, escales més petites que habitam també poden conèixer totes aquestes característiques que probablement no mos hi havien fixat abans, no? Fins que mos les expliquen, fins que llibres com el teu mos posen a davant les formes, els volums, fins i tot les textures, no? Crec que bé, és ben interessant perquè mos obri com mons nous, no? I bé, jo crec que precisament això és allò que fa el vostre primer llibre. Conta-mos un poquet més de què hi trobam a de dins.
Bueno, com ja han dit, és una manera de descobrir l'arquitectura viatjant. Bueno, explicam quatre dels primers viatges que vam fer amb l'Elias, quatre ciutats, i de dins d'aquestes quatre ciutats explicam una mica pues, tots els edificis que ens hagin cridat atenció, amb un dibuix molt senzill, amb una frase molt senzilla, perquè realment és un àlbum un poc més pels més petits, val? En lletra de pal, remarcam algunes paraules, així més en mayúscula. I després, la característica d'aquest àlbum que és que jo no volia que es fos un àlbum d'aquests que, no, que poses a estanteria, que m'encanta, no? I que decoren, sinó que fos, bueno, tu que ets arquitecte, no? Una llibreta d'arquitecte, no? Mm. És a dir, que la dus sempre a sobre, que no pesa, que es lleugera. I les darreres pàgines hi ha fulls en blanc que permeten a l'infant dibuixar realment el que vulgui, si va de viatge o si va a un restaurant, dibuixar. Hi ha també Gómez, que ha dissenyat Nalies, que se poden posar per els planos que hi ha en el llibre o en els planos del viatge que ells preparin. És com un... És un àlbum il·lustrat, però també és una llibreta com interactiva, no? És un poc... Volia fer una cosa un poc diferent en aquest sentit. I després també hi ha material i textura. Que això també era una cosa que, bueno, supos que ve un poc de la professió nostra, el tema de la textura.
Sí, és tocar-ho tot, no? Jo sempre dic que quan vas a un edifici, si te fixes en la gent, saps qui és arquitecte perquè toca les parets, no? S'acosta, ensuma, és com la persona rara del lloc.
Sí. I toca encara, però Anna Cristina sempre diu que has de mirar d'obrir totes les portes
també,
i entrar per tot.
També, empenya portes.
Sí, no?
Se mira cap a dalt.
Sí, ho he sentit, sí.
Jo he après a mirar cap a dalt, doncs, que con Anna Cristina és vera que es ven... Tens molta curiositat per moltes coses, però de vegades no implica mirar cap a dalt, sinó mirar altres detalls. Però se poden mirar detalls i també mirar cap a dalt, perquè te perds moltíssimes coses, curiositats, coses estranyes, evidentment, d'estils arquitectònics. Mira cap a dalt, Elias, quan el duis de viatge.
Ostres, doncs no m'he fixat, de veritat, cap on mira.
Dile que miri.
Això, hi ha un taller meravellós d'Arqui, que és l'escola pionera d'arquitectura per infants de Finlàndia, que tenen una activitat, tenen dissenyats uns miralls que tenen, diguem, com es forat del nas, no? I se col·loquen en els ulls, encaixats en el nas, de tal manera que tu veus el que hi ha dalt sense mirar cap amunt, no? Fan una espècie de retrovisor, però cap amunt, no? No sé si m'he explicat, però és bastant divertit perquè ajuda molt en això, no? A mirar per amunt i a descobrir, pues, aquest punt de vista contrapicat que és tan, tan interessant, no? I Laura, aquest és el vostre primer llibre, no? Sí. I que, com t'agradaria, com vos agradaria que evolucionàs el projecte a partir d'ara?
És que estem... O sigui, va sortir el llibre dia 1 de març, vull dir, estem molt en els inicis. Ja veurem quina rebuda té i esperen que bona, mos agradaria molt. Com ha dit la Glòria, té un encaix una mica de vegades un poc complicat, perquè, com ha dit, és una portada molt negra, no? Mm-hmm. I a lo millor pot ser que la gent no s'apropi, no? Però, com he dit abans, està pensat com una llibreta, no? Aleshores, si ho entens com una llibreta, doncs entens una mica més aquesta portada tan fosca, no? Mm-hmm. Tan negra.
Igualment, jo crec que és interessant també, no? Fugir una mica d'aquestes portades hipercolorides, no? I aquests hiperestímuls, no? Que solem trobar en els àlbums i en els llibres infantils.
Renou visual, també... que dic jo.
Exacte, no? Sí. Es trobar aquesta tranquil·litat visual, jo crec que també és important i és molt interessant, sobretot a dia d'avui, que cada vegada hi ha més estímuls i més colors i més llums i més sons. Crec que aquesta tranquil·litat també ajuda bastant i jo crec que sí que crida l'atenció un llibre negre o una estanteria de literatura infantil, no? Jo m'hi aproparia, crec que les persones del món de l'arquitectura s'hi aproparan, no sé la resta, però jo ho trobo ben interessant aquesta proposta que feis.
Gràcies.
I a més, Laura, que, clar, perquè si gent s'ho imagini, és un tamany d'Ina 5, amb gairebé 60 pàgines. Hi ha dibuixos que entenc que els ha fet Elias i està en principi dedicat en aquestes quatre ciutats. Clar, això se pot ampliar a moltes més ciutats, a descobrir també aquests edificis destacats, fins i tot, bé, com que estem a unes illes, també hi ha l'avió, no?, que viatja, no?, cap a on. Te volia demanar, ja heu fet una primera presentació a Maó, aquest dissabte la fareu també a Solla, Campronera, a partir de les 11, i a més d'una presentació també deies que hi haurà un taller per a famílies. En què consistirà? Què han de fer? Com s'han d'apuntar? Quanta de gent hi cap?
No, la gent està superconvidada a venir. La presentarà el llibre el presentarà na Fàtima Anglada, que és, que, bueno, és una dinamitzadora cultural d'aquí de Menorca, documentalista, que va ser la que va introduir a el que seria la lectura i família que havia explicat en els inicis. I després, Nalies i jo explicarem algunes curiositats de l'àlbum i després ens hem inventat, perquè ens agrada complicar-nos la vida, un taller al voltant del llibre que serien altres ciutats que han fet després d'aquestes quatre que surten a l'àlbum. Uh-huh. I seria preparar entre tots els fiats que venguin viatges a través del dibuix i després a través d'Esplano recorre la ciutat fins a arribar en l'edifici que ells han elegit. I després acabarem fent un origami. És a dir, realment és una presentació un poc interactiva com el mateix llibre.
Clar, però les ciutats que triïn, on vos han de comunicar prèviament, o com és això? Perquè ara imagina que... Si...
No, duim uns paperets... Estem fent spoiler. Duim uns paperets...
Vale, perdó.
Duim uns paperets...
Que m'hi ha dit que tenia Ulan Bator. Vull dir, justament Ulan Bator. Mongòlia manca un poquet.
No, duim uns papers amb ciutats que han fet a posteriori, I per grups, depenent de la quantitat, és molt versàtil, depenent de la quantitat de fiats que venguin o no, doncs per grups o individualment, i hem preparat unes fitxes d'edificis de totes les ciutats. Mm. I ells poden escollir l'edifici que volen anar a visitar. Bueno, és preparar el viatge des del punt de vista que nosaltres també ho feim.
I a més, Laura, que li has posat a l'editorial el nom amb les inicials d'en Elias, no? Ell, quan t'ha vist el llibre, què ha dit? Li ha agradat o ha fet alguna crítica o què troba?
La de les inicials, sí, i també la tecla escape destaclat. Vull dir que sí. aquest logo és com molt versàtil. No?
Sí.
I no, ell està molt content, perquè això és un projecte que duim des del 22. Duim molts anys i al final ara ens han posat les pies i hem dit vinga, ho traïm nosaltres, muntant l'editorial i està supercontent, la veritat que sí. Està molt il·lusionat.
I doncs com un d'aquests quaderns que duim als periodistes, la Cristina ha parlat també de quadern d'arquitecte, no? Sí, que sempre dus per si has d'apuntar alguna cosa i clar, a ser més jove i també gent més gran també m'ho hem donat art de pintar, de fer altres coses també interactives. Per tant, bé, dissabte a les 11 el presentareu a Solla, però on el podran trobar? S'ha distribuït per tot?
Mira, a Menorca està a bastants punts de... Quasi totes les llibreries de Menorca. Bé, de fet, he fet un perfil d'Instagram on posaré tots els punts de venda. I després de Mallorca se vendrà a Can Prunera i després se vendrà també a la llibreria Drac Màgic, de Palma.
Molt bé.
I després, la tercera setmana que dic jo de gira, vull anar a Barcelona a dues llibreries i se vendrà també a Barcelona.
Ostres, Pontura, vos sorgirà per tot l'estat i més enllà, imagina't.
Bueno, per tot l'estat no ho sé, perquè de moment està en català.
Està en català, però bueno, l'estat dels països catalans.
Sí.
Ara que dius això, clar, pot ser massa pres, no? Però la possibilitat de traduir-ho no necessàriament al castellà, o sí, però també a l'anglès, no sé, perquè és una idea tan bona, no?
Mira, quan tu dius, és una mica pres, però sí que m'arronda la traducció en anglès. Però com que també ens agrada molt viatjar, clar. I ara, per exemple, està a un museu, sí que m'arronda. Però, de moment, o sigui, està allà i ja veurem.
Que bé, Laura, quina bona idea que heu tingut, Elias i tu, que continueu...
No ho sé si és una bona idea, no?
Bueno, doncs heu complicat una mica la vida, però per una bona causa, no?
Sí, però sí que és molt bona idea. Jo que crec que aquest canvi de mirada, i segur que, a més, en Elias, des d'aquell primer moment que deia que ho sabia tot fins ara, que se n'ha donat compte de que no i de que mai no ho sabrà tot, crec que segur que ha canviat molt la seva mirada, que mira les coses d'una altra manera i que és molt més crític també, no?, amb allò que,
sí,
que veu.
Mm-hmm.
Clar que
sí. Sí, és molt crític.
Mm-hmm. Idò, que continueu viatjant molt, generant moltes idees per futur llibres i que la gent se pugui aprofitar també d'aquesta bona iniciativa. Moltes gràcies, Laura.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Vinga, i sort. Vinga.
Cristina, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Mira que bé que hem acabat avui, no?
Sí, jo no podré anar a la presentació perquè me n'he de tornar de viatge, també, però em sap molt de greu. Però sí que aniré a cercar el llibre.
Vinga, moltes gràcies. 6:43, una pausa i continuem parlant de llibres. Entram en una llibreria com cada dimarts.
IB3 IV3 Ràdio és diversió.
Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vols ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no el van separar mai més.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I d'això mateix avui toca llibreria, concretament la llibreria Lluna. No hem pogut tenir avui Anna Maria Cuenet fent la galerada, però a canvi sí que està el seu germà en Lluc, i precisament crec que la llibreria. Lluc, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, i tu?
Molt bé, fa res, dues hores que ha sortit la notícia, però jo m'he assabentat fa 20 minuts. S'ha mort en Bryce Echenique, un gran de les lletres, un gran de la literatura en castellà, en espanyol, peruà, ell, ha mort a Lima, tenia 87 anys, i es deixa una carretada de llibres interessants, no?
Acaba de comunicar la teva companya, la Mònica, i sí, jo me vaig llegir La vida sagrada de Martín Romaña i me va encantar.
Boníssim, jo
també. Me va encantar, no sé si te n'has llegit algun més.
Sí, Un mundo para Julius, Tanta veces Pedro i algun més que tenc per casa i que ara no recorda el títol. 4 o 5 que he llegit en Bryce Echenique, i la veritat és que era un autor que... No sé per què no l'he transitat més, perquè tot allò que he llegit seu m'ha agradat, no? Però bueno, ja...
Jo justament no l'he transitat més per això, perquè m'ha agradat tant aquest llibre que vaig dir, m'ho vull quedar, en sèrio, m'ho vull quedar amb aquesta imatge, sí, m'ho va encantar.
Molt bé. Feis allò que fa moltes llibreries, no? De treure, diguem, de l'estoc els títols d'autors, autores que mos deixen, o...?
Sí.
O depèn de l'autor.
Sí, el que passa és que molt de pits... Justament, de llibres s'agoten quan se mou un autor.
Clar,
i és difícil aconseguir-lo. Ara no m'ha donat temps mirar-ho, però per mi tenc que és de La vida sagrada de Martín Romaña, la llibreria.
Sí, sí. Molt bé.
Ara intentaré com anar-ne d'altres i veurem si encara n'hi soc a temps.
Idò, ja sabó, les males notícies que arriben del món de la cultura se converteixen en bones quan la gent o descobreix, o redescobreix, o revisita un autor, com aquest cas en Bryce Echenique, que ens ha deixat avui. Lluc, quines novetats tenim enguany? Començant per les novetats o les activitats que teniu així un poquet a la vista? Activitats, si vols.
Podem...
El que tu vulguis.
Mira, per ser novetats, idò.
Vinga, ser novetats.
Mira, començaré per Relíquia, d'en Pol Guasch. Mm-hmm. És un llibre autobiogràfic que gira en torn de suïcidi de son pare quan ell era adolescent. Conté sí, moltes reflexions sobre el suïcidi i també cita exemples d'altres escriptors i escriptores que s'han suïcidat i de la darrera carta que varen deixar, o sigui, de la carta que no varen deixar, també.
Que bo.
Sí, treball molt bo, però molt dur. No és per llegir en qualsevol moment de...
Sí, de la teva vida. Potser has d'estar una mica preparada, sí.
Sí, sí, sí. El que més m'ha agradat de lo que he llegit darrerament és Comiats, de Julian Barnes.
Oh, que bo. Julian Barnes sempre és una garantia, no?
I de jo no el coneixia i l'he descobert amb aquell llibre i m'ha fascinat i ja n'he llegit, l'única història i també m'ha agradat molt. I...
Jo el darrer no l'he llegit. Pots explicar una mica de què va?
Sí, el darrer és un llibre també com el d'en Pau Guasc, un poquet autobiogràfic, un poquet assagístic, però també té... Se llegeix un poc com una novel·la. A mi quasi no hi haig descassat i això ho he llegit quasi com una novel·la i m'ha encantat. El tema central, o un dels temes centrals, és una història sentimental que s'interromp durant 40 anys. Però no sé seva, és d'una parella que ell va juntar quan tenien 20 anys i que se varen separar, al cap de poc temps, i al cap de 40 anys, quan tenien 60 i pico d'anys, els va tornar a juntar. Sí, sí. I això serveix un poc com el fil conductor per xerrar sobre l'amor, per ell fer les seves reflexions sobre l'amor. També ell ha vist des del principi que és el seu darrer llibre i va xerrar molt sobre l'amor, sobre la literatura i se despedeix de tots els lectors amb aquell llibre i d'una manera molt, molt bella, molt bella. Molt,
té 80 anys, s'acaba de fer. A gener va fer 80 anys. Hi ha gent que continua escrivint els 80 anys, però si Julian Barnes ha decidit deixar-ho, també és un d'aquests que ens deixa títols importants. Jo recomanaria, més d'èpoques diferents, L'oro de Flaubert, que m'ha semblat espectacular, Arthur i George, i després ja de no sé si el penúltim, Elizabeth Finch, abans d'aquest que...
Ah, mira, aquest
m'havia dit. Sí, m'agrada bastant. I després d'un llibre de relat, diferents llibres de relats, jo m'va agradar especialment La Mesa Limón. Dels relats d'aquest llibre m'ha semblat molt, molt reveladors, també. Julian Barnes, un altre gran.
Sí, sí, no, ara tenc moltíssimes ganes de seguir llegint en aquesta...
I prova L'oro de Flaubert, ja me diràs. Jo estic segur que t'agradarà.
Moltes gràcies.
No, que va. Vinga, més novetats.
Sí, crec que tenim gustos per escut, perquè sé que també te va agradar els nostres infinits descomptats.
Oh, moltíssim.
Me l'he acabat avui perquè ara tenim l'escut de lectura d'aquest llibre, justament.
Crec que m'ho va deixar la teva germana, per cert.
Sí, amb la Mariona, que també la vau tenir ja.
Sí.
I sí, estan sortint reflexions molt interessants i m'ha agradat molt, així que... tenim gustos per escut, crec.
Pues sí, que bon gust que tens. Vinga, més novetats, Lluc.
Mira, més novetats. En castellà he començat En el càmping de Soledad Puertelas, que també són relats.
Sí.
I bé, m'està agradant, no l'he acabat, m'està agradant, no defrauda, el seu tipus, les escenes quotidianes, sí, el seu estil de sempre, i m'està agradant bastant, la veritat.
Que
bé. Després... en castellà també, Una advertència, de James Smiley. És el segon llibre d'una saga familiar als Estats Units que comença en els anys 20 i acabarà pràcticament a l'actualitat amb el seu propi llibre, que s'obligarà el mes de maig. En castellà, només el sexto piso. Ara estic en els anys 60 i 70, que és una època als Estats Units de moltes contradiccions, no? Ja se va una bonança econòmica, però també hi ha la guerra de Vietnam. Bé, el trobo un poc lent, però la lectura és molt agradable, així que l'acabaré i el recomano també, si no teniu moltes ganes d'una trama molt trepidant.
Sí, una lectura pausada, que també està bé de tant en tant, clar que sí.
Exacte, sí.
Molt bé, i de tot això, en qüestió de novetats, per cert, que clar, ara supos que ja estàu com a preparant el manco mentalment Sant Jordi, o diguem que ja estàu preparant Sant Jordi, de veritat, perquè estem un mes i pico encara, però clar, supos que moltes novetats arriben ara en aquestes setmanes, no?
Exacte, sí. Ja fa una setmana o dues ja estem començant a preparar, a decidir a quin poble anem, i ja han començat a fer comandes Per Sant Jordi, sí.
Estareu per la part forana de Mallorca, en aquest cas, no? No fareu paradeta a Palma o...
No, sí, farem paradeta també a Palma, i a de Sant Jordi, 23, a la plaça Major, però després cada any anem a Petra, encara no sabem quin dia serà.
Que bé, i clar que sí.
Si surt alguna cosa de més, també hi ha la prèvia, un guany per primer pic a Palma se fa una prèvia de Sant Jordi, dia de 8, i... Nosaltres estarem a plaça París, que fa tres places diferents.
Dia de 8, i consisteix també en muntar paradetes a l'exterior?
Sí, exactament. Sí, és només que se fa, en lloc de la plaça Major i plaça Espanya, a tres places un poc més perifèriques de Palma.
Molt bé, molt bona idea.
Plaça París, plaça Columnes, i no sé si plaça Progrés, no estic segur.
Que bé, idò, mira, el Progrés el tinc de vora, o sigui, de que nostre, o sigui que a més, me sembla una idea bastant necessària, això de sortir del centre, del centre de Palma i també de Palma, i anar-se'n cap als pobles, i anar-se'n cap a les illes, i que evidentment, la cultura surti de tot allò que és la capital. En aquesta... Bueno, te demanava, a més, també per les activitats, no sé si teniu presentacions a la vista...
Tenim una presentació pel mes de maig d'un assaig de Xafaragons a Silicon Valley, i seguim amb les tertúlies de poesia dia 13, o sigui, divendres, és el Dia Internacional de la Poesia, i aquí farem una tertúlia amb la mateixa gent de sempre. També seguirem fent els tallers Mos i Mos d'enquadernació.
Molt bé.
I a poc a poc ja han sortit més presentacions.
Molt bé, Lluc, idò, te deixem fer feina. Moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Un plaer, com sempre, parlar amb tu. I ja segur que la setmana que ve tornarem aquí a tenir a Maria Cuenet fent la galerada. Jo li he proposat ara per WhatsApp que fer una especial a Echenique, a Brecht Echenique, i si m'ho compra ho farem, i si no, allò que ella vulgui, perquè ja saps que comanda la secció. Moltes gràcies, Lluc Cuenet.
Gràcies a tu.
Ja segur, carrer General Riera, número 39, bé, una llibreria que aquí a l'Aviador estimem i molt.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
I avui volem acabar amb una recomanació musical, en aquest cas de Julio Molina, que ha tret nou disc i ell mateix ens recomana Rápido Lento.
Hola, soy Julio de Talleres Molina y quiero presentar a todos los aviadores y oyentes del Aviador de IB3 Radio nuestro recién estrenado nuevo single, Rápido Lento. Ya está disponible en todas las plataformas digitales y también el videoclip en YouTube. Y bueno, esta canción nueva, lo que hemos hecho es trabajar y jugar con sintetizadores analógicos al más puro estilo años 80, pues para hacer un homenaje a las canciones de las bandas sonoras de la Vuelta Ciclista a España y del Tour de Francia de esa época. De hecho, nos encantaría que fuese la banda sonora de alguna Vuelta Ciclista, no sé, la Challenge de Mallorca, por ejemplo, o como se llame ahora, que nos encantaría. Y bueno, os mandamos un beso fuerte y esperamos que os guste y nos vemos en los próximos conciertos.
Se mueve la rueda de la fortuna, se mueve y puedo verte escondida en el ángulo muerto.
Talleres Molina, Mònica, un grup que ens acompanya pràcticament, crec que des que varen començar aquesta etapa de l'Aviador, i que més que crec que fa poc han fet també gira per algunes places a l'estat espanyol. No?
Sí, han fet la gira terraplanista. Sí. Encara queden només dues actuacions, una d'elles se farà a León, dia 27 de març, i l'altre importat també a Menorca, però serà ja arribat l'estiu. Com sabeu, ara les bandes van publicant temes i aquest és un dels nous temes d'aquesta trio mallorquí, que a més té molt d'èxit aquí i a fora.
I crec que d'aquí poc han de venir a fer un acústic, molt bé.
Bé, els convidarem.
Pensava que estava programat ja.
No, però...
Julio, si no estàs escoltant, si m'estàs escoltant, ja saps, t'esperant aquí per fer un acústic. De moment, deixant aquest de Rápido Lento de Talleres a Molina. Ja sabeu que en dos minutets arriben les notícies amb tota la informació i no sobre de tot l'equip d'aquesta casa i nosaltres.
Tornem demà. Adéu.
se mueve rápido, 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 lento, rápido, rápido y lento a mi alrededor. Se mueve la rueda de los recuerdos, se mueve y vuelvo a perderme en la confusión. Madrugada se apaga y sigo sin saber decirte adiós. Gira una y otra vez el mundo y no deja de girar. Y gira y todo cambia en un segundo. Y gira y todo se mueve. Rápido, 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 lento, rápido, rápido y lento. Se mueve rápido, 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 lento, rápido, rápido y lento a mi alrededor. Todo se mueve rápido, 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 lento, rápido, rápido y lento al mismo tiempo. Todo se mueve rápido, 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 lento, rápido y lento a mi alrededor. Todo se mueve.
El Parlament de les